Bona tarda, ara són les dues del migdia. Aquest cap de setmana hi ha hagut festes arreu del país. Entre les més grans i les més multitudinàries, Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona, i malauradament aquesta última, un any més marcada per l'incivisme, la violència i la inseguretat a Tarragona. També, de fet, un grup de joves es va barallar a la zona del port, però no tan greu com a Barcelona. L'oci nocturn i les baralles no són una cosa nova, no és un fenomen d'ara. Tota la vida les discoteques, grups d'energúmens poc civilitzats han sortit prioritzant la baralla a la festa. El que és nou és la permissivitat, el grau de violència i el poc control i gestió que es fa d'aquestes baralles. Aquí un exemple. L'any passat, en una de les zones de concerts de la Mercè, a Barcelona, a l'Avinguda Maria Cristina, a tocar de la plaça Espanya, es van viure incidents cada nit. Incidents greus que van acabar amb la mort també d'un jove apunyalat i destrosses a comerços del carrer de la Creu Coberta, a tocar de plaça Espanya. I quina està la solució de l'Ajuntament? Canviar els concerts d'emplaçament com si la plaça en si fos la provocadora d'aquests aldarulls. És allò de patada endavant, canviem de lloc i problema solucionat. Resultat, més aldarulls i llançaments d'objectes a la policia a l'acabar els concerts al carrer Menéndez Pelayo, el nou emplaçament que per art de màgia no havia de registrar incidents. Però els incidents del cap de setmana no acaben aquí. A Manresa, dos grups de joves van barallar-se a plena llum de dia en el carrer més cèntric de la capital del Bages, llançant-se taules i cadires a la terrassa d'un bar on, per cert, hi havia gent tranquil·lament passant la tarda. Unes imatges semblants a les que a principi d'any van veure també, entre d'altres, a la Rambla de Figueres. El grup de joves de Manresa més se sospita que és el mateix que aquesta nit s'ha dedicat a trencar els vidres de 9 autocars aparcats a l'estació d'autobusos. Tan malament s'ha educat en aquest país com perquè no se sàpiga sortir de nit sense necessitat de fer mal, o potser és que veuen el futur tan negre perquè no hem fet res per solucionar-ho, que l'única via és el desfogament després de 4 copes de més.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui voldrem tractar aquesta inseguretat, la violència, l'incivisme, entre d'altres. Parlarem, de fet, de l'auge de la violència a Manresa. Ho farem amb la Federació d'Associacions de Veïns de la capital del Bages. Serà d'aquí uns minuts. Abans, repassem la resta d'actualitat d'aquest matí. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
A menys de 24 hores perquè comenci el debat d'investidura de Núñez Feijóo a Madrid, el PSOE diu que no hi haurà cap diputat que trenqui la disciplina de partit.
En vistes d'un fracàs d'aquesta investidura, Sánchez ja es veu de nou liderant el govern espanyol i ja hi comença a haver intercanvi de documents per una possible amnistia entre els partits que la negocien per formar un govern progressista a l'Estat.
I avui el Consell de Ministres s'ha traslladat a dilluns, perquè demà hi ha aquest debat d'investidura, un Consell que ha aprovat la declaració de l'Ebre com a zona greument afectada pels aiguats i les inundacions que van caure a principi de mes.
És el que abans es coneixia com a zona catastròfica, que ha de permetre facilitar els tràmits per accedir a les ajudes i que les asseguradores paguin els danys als afectats.
I mig miler de menors, atenció a aquesta notícia, van ser condemnats l'any passat per delictes sexuals a Espanya, un 14% més respecte a l'any passat. Són dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
Els delictes sexuals segueixen la tendència a l'alça detectada en anys anteriors. Els 500 menors condemnats se'ls relaciona amb 636 delictes, gairebé 400 dels quals van ser agressions i abusos sexuals a menors de 16 anys.
I al bloc dels esports us explicarem que el Barça i el Girona són co-líders de la primera divisió després de la victòria de l'Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els blancs han encaixat 3 gols de l'Atlético que han trencat amb la ratxa de victòries de la Lliga. Ara els blancs són tercers a un punt del Barça i el Girona, que estan empatats a 16.
I qui no estarà demà al Mallorca-Barça és Frenkie de Jong.
El neerlandès ha aparegut amb crosses a l'entrenament d'aquest matí, podria estar de baixa un mes i mig. El migcampista es va lesionar dissabte en el partit contra el Celta Montjuïc.
D'aquí uns minuts ho detallem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada per l'estabilitat, pel sol i per les temperatures altes ara mateix, però que contrasta amb el fred que feia a primeres hores del matí, quan en alguns punts de l'interior les temperatures baixaven per sota dels 10 graus i se situen poc per sobre dels 0 graus a les comarques del Pirineu. Per tant, un dia molt contrastat entre les temperatures mínimes i les màximes, perquè ara mateix tenim valors d'entre 25 i 29 graus, les més altes, Pla de Lleida i també Terres de l'Ebre. Tarda assolellada, 4 núvols però cap a les comarques del Pirineu. Demà tindrem un temps idèntic al d'avui, al matí. Tindrem ambient bastant fresc o fred, però de dia tornarà a fer calor. Màximes demà de 25 a 30 graus, sol durant tota la jornada, pot haver-hi alguna boirina a primeres hores al matí a punts de l'interior, i a la tarda creixeran 4 núvols cap a les comarques del Pirineu, i aquesta tònica de bonança serà també la que ens acompanyarà durant els propers dies.
Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, L'informatiu de proximitat.
Aquest dilluns acaben les festes de la Mercè a Barcelona i un any més els actes vandàlics i violents han estat els protagonistes de part del cap de setmana, sobretot de matinada, un cop ja havien acabat els actes. L'any passat, per exemple, va morir un jove apunyalat a la zona de Maria Cristina i per això aquest any l'Ajuntament va decidir canviar l'emplaçament dels concerts, però la cosa no ha acabat de funcionar perquè també hi ha hagut aldarulls i baralles. Això sí, amb un resultat menys greu. De fet, la tercera i última nit de les festes de la Mercè ha acabat amb 4 persones detingudes per aldarulls.
Els incidents han tingut lloc a 3:15 de la matinada a la zona de concerts de Palau Reial i quan la policia ja havia desallotjat les persones concentrades. Alguns dels participants han llançat ampolles i altres objectes a la policia, almenys un dels Mossos ha resultat ferit. Tot i aquest incident, que els agents consideren que va ser puntual, la Mercè va concentrar un gran volum d'assistents que van gaudir d'una nit tranquil·la i també festiva. L'Ajuntament xifra en 20.000 les persones aplegades a l'escenari de Menéndez i Pelayo i 8.000 al Moll de la Fusta. Aquesta tercera nit no hi havia escenari per actuacions musicals a la platja del Boatell, però en canvi va rebre una gran afluència de públic, al voltant de 80.000 persones, a l'espectacle de drons a l'Espigó del Gas.
D'altra banda, la cosa no ha acabat aquí, perquè durant la primera matinada de les festes de la Mercè, amb actes a l'aire lliure, la de divendres a dissabte, 6 persones van quedar ferides per arma blanca, dues d'elles de gravetat. En aquest cas, el succés va passar a la zona del Bogatell, un cop ja havien acabat els concerts multitudinaris.
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest enfrontament i a hores d'ara encara no hi ha cap persona detinguda. Davant d'aquest incident, el comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha indicat que no ha estat una baralla, sinó un acte de vandalisme ciutadà d'un grup assalvatjat i ho ha desvinculat de les festes de la Mercè.
Però Barcelona, al marge, lluny de la capital catalana, on també s'hi ha posat el focus aquest dia, on també hi ha preocupació, de fet, per l'augment d'actes vandàlics, és a Manresa, la capital del Bages, per dos casos d'aquest cap de setmana. Primer ha estat una baralla entre dos grups de joves en ple carrer i aquesta passada nit un altre grup ha trencat els vidres de com a mínim 6 autocars de l'estació d'abusos a cops de pedra.
Els fets van passar cap a les 9 de la nit, quan un grup d'almenys 3 joves va pedregar els vidres dels autocars que hi estaven estacionats i que aleshores estaven fora de servei. Es dona el cas que l'acte vandàlic ha tingut lloc l'endemà d'una baralla multitudinària entre dos grups de joves en ple carrer al passeig Pere III de Manresa, durant la qual es van tirar cadires i taules d'alguns bars de la zona i molts clients van haver de sortir corrents. Els Mossos han obert una investigació en cada cas i de moment desconeixen si pot haver-hi alguna relació.
Davant dels fets, l'Ajuntament ha dit que donarà més explicacions aquesta tarda, però és que en els fets de dissabte va comunicar que s'havien obert diligències per desordres públics. Les patrulles de Mossos i policia local ja han fet identificacions que continuaran en les properes hores a través de la recollida d'imatges i testimonis. I d'entre d'altres d'aquest conflicte que hi ha a Manresa, d'aquests vídeos que han circulat per les xarxes socials d'aquestes baralles, en volem parlar tot seguit amb la Marina Oste, ja és vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns d'aquí de Manresa, de la capital del Barges. Senyora Oste, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Imatges com les que hem vist aquest cap de setmana són habituals a Manresa?
No. Fins aquí no havíem arribat a aquest punt. Vull dir que sí que han passat moltes coses en molt temps, però fins a veure baralles pel carrer, algunes sí, però no tant com a, i tan seguides com aquests dos dies.
I per què creieu que hi ha hagut aquest augment aquests mesos, aquestes setmanes, amb aquest cap de setmana, de fet, d'aquestes baralles?
No sabria dir-t'ho, perquè, clar, és una cosa que suposo que els Mossos i la policia i l'Ajuntament poder tindrem més informació que nosaltres. Nosaltres el que ens ha arribat és la informació aquesta de que ha passat això, però ara crec que en aquest moment estan reunits doncs, l'Ajuntament, amb la Federació, que tenim el president allà, i altres agents, i llavors penso que trobaran la solució. No ho sé, però jo veig una mica complicat. Si em deixes dir, et diré que nosaltres en l'any 21, o sigui, precisament fa 2 anys, ja vam fer una comissió de seguretat, perquè ja hi havia molts aldarulls, robos, assassinats, punyalades, etc etc. Amb la reunió que vam tindre amb l'Ajuntament en aquell moment, que era l'alcalde anterior i el cap de policia, ens deien que era una mica de percepció d'inseguretat, que no era tan real com el que es deia. Però nosaltres, com a federació, ja fa 2 anys, però abans també, però 2 anys ja vam fer aquesta comissió per fer una mica el seguiment.
Perquè vostè ara comentava la sensació d'inseguretat. Vostè, per exemple, que és veïna de Manresa, la té aquesta sensació d'inseguretat?
Diré que sí, perquè jo també tinc 74 anys. Llavors, quan vaig pel carrer, em preocupa, i sobretot la part del vespre, però del dia també. Perquè passen moltes coses. Una de les inseguretats que ens dona la gent gran com jo, o més, perquè Manresa també és una ciutat molt envellida, és el tipus dels patinets. perquè venen per davant, per darrere, pel costat, i et fan caure, que jo conec molt... Jo he tingut la sort, de moment que no. Però sí que han intentat prendre'm la cadena que porto penjada al coll. Això també sí que van intentar, el que passa que tampoc no ho han aconseguit. Però aquestes coses passen. Per tant, la gent gran, sobretot, el jovent crec que no tenen aquesta percepció, però nosaltres sí que la tenim, a més que fan caure i hi ha gent que s'han trencat un braç, una cama, etcètera. Sí. O sigui que sí, que fa molt de temps que passen coses que estan fora de la normalitat que haurien de tindre els veïns, no? La bona convivència... en fi, coses d'aquestes que crec que és el que seria una ciutat com la nostra, que de fet ha crescut molt, que ara són 80.000 habitants i és una mica difícil de poder-la gestionar. Amb la policia que tenim, que no ha crescut en nombre, sinó que tenim els que tenim, i bueno, hi ha moltes coses més que jo crec que s'haurien d'intentar solucionar. Menys la meva percepció i la de la federació és que hi ha coses que s'hi podria arribar, però no s'hi arriba.
A quines coses són les que s'hi podria arribar, per exemple?
Home, per exemple, jo davant de casa meva tinc una botiga que sé el que venen, ¿vale? Això no dic res més, però vull dir que davant de casa meva n'hi ha una, n'hi ha una altra més avall, més avall. I aquestes coses crec que fa que el jovent, sobretot jovent, que sol ser el que passa que fa més esbaralles, doncs vegin una mica, que diria, col·locats.
Per tant, saps si sempre són els mateixos grups de joves...
No t'ho volia dir, perquè, clar, jo, si em passen un vídeo, m'ho puc visionar, però jo no conec a tothom. Llavors, clar, és molt difícil això. La policia suposo que ha de tindre, ha de tindre els seus noms i les seves coses així, que suposo que entren, però deuen entrar per una porta i surten per l'altra.
Marina Ostres, vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, amb qui hem volgut parlar avui d'aquests successos que han passat aquest cap de setmana a la capital del Bages. Senyora Ostres, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Ara passen 12 minuts de les dues del migdia. Més qüestions. Demà comença el de sessió d'investidura del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sense que el PP tingui els suports necessaris i amb les crides al transfuguisme per aconseguir els 4 vots a favor del PSOE que necessitaria perquè pogués ser el proper president d'Espanya. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A menys de 24 hores perquè comenci aquesta sessió, el PSOE diu que no hi haurà cap diputat que trenqui la disciplina de partit i ja hi comença a haver intercanvi de documents per una possible amnistia entre els partits que la negocien per formar un govern progressista a l'Estat.
El PP juga les seves últimes cartes i fa una darrera crida perquè els diputats del PSOE que no estiguin d'acord amb l'amnistia els votin. És la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, a Onda Cero.
La amnistía no iba en el programa electoral del Partido Socialista y, por tanto, estamos ante un fraude. Nosotros no estamos apelando al transfugismo, como dice Pedro Sánchez, por la mañana, por la tarde y por la noche. Nosotros lo que estamos denunciando es un gran fraude a sus propios electores y apelamos a las conciencias.
La portaveu del Govern espanyol en funcions, Isabel Rodríguez, torna a dir que no hi ha cap possibilitat que algun diputat del PSOE trenqui la disciplina del partit.
Tiene que acudir a esa investidura, tiene que cumplir con el mandato de su majestad el rey y tiene que certificar, a ver si de una vez por todas ya es consciente, de que no tiene una mayoría suficiente para gobernar este país.
Des de la Moncloa confien que podran repetir el govern de coalició. De fet, ja hi comença a haver intercanvi de propostes amb els grups negociadors de l'amnistia. Ho diu la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans.
Corren documents i comencem ja, podríem dir, en la fase més tècnica d'aquesta part de l'amnistia.
Des dels comuns demanen paciència junts per si finalment l'amnistia no pot aprovar-se abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez.
Gràcies, Judit. De fet, si la investidura de Feijóo no prospera, el Partit Popular Català està convençut que Feijóo continuarà com a líder del partit. Són declaracions del secretari general a Catalunya, Santi Rodríguez, en una entrevista aquest matí a la caravana de Ràdio Estel.
Feijóo és líder del partit de fa un any i mig, s'ha presentat a unes eleccions i ha guanyat les eleccions. Per tant, no hi ha absolutament cap reproig que se li pugui fer i estic convençut que seguirà al capdavant del Partit Popular i, per descomptat, a les properes eleccions en el moment que sigui. I així ho ha expressat ell contínuament. Ell està disposat a arribar al govern d'Espanya aquesta setmana o aviat.
El debat d'investidura, per tant, que serà demà, i això ha obligat a avançar el Consell de Ministres, que normalment se celebra cada dimarts. Avui a la reunió s'ha declarat l'Ebre com a zona greument afectada pels aiguats i les inundacions que van afectar sobretot Amposta i Alcanar a principis d'aquest mes de setembre.
Isabel Rodríguez, portaveu del govern espanyol en funcions, detalla tots els col·lectius que podran demanar aquestes ajudes.
Van en régimen de ayudas para paliar esos daños personales, en régimen de ayudas para paliar los daños materiales en vivienda, en seres, establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. También comprende ayudas directas a personas físicas o jurídicas que han realizado acciones personales o de bienes durante las propias catástrofes y, como les recordaba, también destinados a las corporaciones locales para la recuperación de los espacios municipales que se hayan perdido como consecuencia de estos incidentes.
Rodríguez assegura que aquesta declaració s'ha aprovat per agilitzar i donar cobertura a les ajudes que ja ofereix la Generalitat i també ha recordat que en aquest cas no hi entren les assegurances per als pagesos que s'han de tramitar directament a través d'Agroseguro i el Ministeri d'Agricultura.
I encara en política, el Congrés ha publicat aquest dilluns el primer diari de sessions plurilingüe, una setmana després del debat al ple per l'ús del català, l'aranès, l'eusquera i el gallec a tota l'activitat parlamentària. I precisament fa uns minuts, la presidenta en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat l'ús de les llengües oficials.
Igual que Lorca defendió las lenguas de España y llevó el español a sus cotas más altas de expresión, reivindico que podamos llamarnos unos a otros meus amigos, amics meus, lagunoc, amigos míos. Muchas gracias.
La publicació recull les intervencions amb les diferents llengües. Els portaveus de Junts i Esquerra van intervenir íntegrament en català, el BNG va fer ús del gallec, mentre que PNB i Bildu van combinar euskera i castellà.
I encara un apunt més en plana política municipal. A Barcelona, Xavier Trias avisa que no donarà suport als pressupostos de l'Ajuntament si no entra al govern.
Sí, el president del grup Trias per Barcelona ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia l'endemà que l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, també en una entrevista al mateix diari, apostés obertament per formar govern amb els comuns i Esquerra i descartés, per tant, entendre's amb Junts. Trias diu que és de sentit comú no donar suport als comptes si no s'entra al govern i sobre què cal millorar de la ciutat considera que la prioritat ha de ser revisar la pacificació dels carrers i el control de drogues.
Canviant de tema, el sindicat de funcionaris CESIF reclama la formació d'un govern a l'Estat per tirar endavant el protocol contra agressions sexuals a l'administració pública.
Miguel Borra, president de la Central Sindical Independent de Funcionaris, acusa el govern de Pedro Sánchez d'estar centrat en altres temes i deixar de banda la situació laboral dels treballadors de l'administració pública.
Tenemos un protocolo de acoso sexual para toda la Administración General del Estado desde hace más de un año que penaliza conductas como las que hace unas cuantas semanas han sido tan traídas y tan oídas en los medios de comunicación, que es lo que ha hecho el señor Rubiales. Bueno, pues nosotros hace más de un año ese protocolo lo tenemos en exclusiva para la firma y la Administración General del Estado pues no ha tenido a bien firmarlo. Pues decir que nos hemos encontrado con una Administración del Estado que no quiere que los servicios públicos funcionen como tienen que funcionar.
A més de firmar el protocol contra les agressions sexuals als treballadors públics, el sindicat també demana que es formi un govern per poder negociar la pujada de sous dels funcionaris i la jornada de 35 hores setmanals, entre altres demandes.
Més coses, mig miler de menors van ser condemnats l'any passat per delictes sexuals a Espanya. La xifra és esgarrifosa per posar-se les mans al cap, perquè suposa un augment del 14% si es compara amb l'any anterior. En total es van condemnar a Espanya més de 14.600 menors d'edat per diferents delictes.
En el cas dels delictes sexuals, continua la tendència a l'alça. Detectada en anys anteriors, els 500 menors condemnats se'ls relaciona amb 636 delictes, 389 dels quals van ser agressions i abusos sexuals a menors de 16 anys. 134 casos més van ser abús sexual i 27 d'agressió sexual, de les quals 4 van ser violacions. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el 80% dels menors condemnats eren de nacionalitat espanyola. Els menors no són, però, els únics perpetradors d'aquests delictes. 3.200 majors de 18 anys van ser condemnats l'any passat per delictes sexuals.
A tot això, atenció, perquè els delictes sexuals de menors per internet no paren de créixer. Ara hem sabut que la policia investiga un xat escolar per intercanvi d'imatges sexuals violentes. Ha passat a Cantàbria. Les dues denúncies les han presentat a la Guàrdia Civil les mares de dues alumnes que eren al grup de WhatsApp per on s'haurien enviat fotografies d'elles de caràcter sexual.
Una de les mares va descobrir que estava dona assetjant el seu fill amb insults de caràcter sexual l'haurien inclòs en aquest xat sense el seu consentiment i on també hi hauria adults sense identificar que li haurien fet insinuacions sexuals. Altres famílies diuen que els nens parlaven de pedofília i violència extrema.
Per cert que a Madrid la Policia Nacional ha detingut un home de 30 anys acusat de matar la seva dona de 36 al pis on vivien, situat a Villaverde.
L'home es va entregar a la comissaria ahir a la nit i està acusat d'un delicte d'homicidi. De moment es desconeix si tenia antecedents per violència de gènere. Si es confirma aquest crim masclista en el que portem d'any, 49 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella. 1.233 des que hi ha registres. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 120 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
Canviant de qüestió, la Universitat de Girona ha explicat que el rector del centre ha denunciat la policia infiltrada al moviment independentista de la ciutat, assegurant que la UDG no tenia constància ni l'autorització judicial perquè la persona es matriculés amb una identitat falsa.
La gent de la policia infiltrada va estudiar dos cursos d'educació social, el 2020-2021 i el 2021-2022. La universitat considera que es podria haver comès un delicte de falsedat en document públic. El rector de la Universitat de Girona va presentar la denúncia el 31 de juliol, però la decisió no s'ha conegut fins avui. En el comunicat, el centre diu que l'ús d'una identitat falsa en un document públic per raons polítiques ha generat molt malestar entre la comunitat universitària.
Els Mossos han alertat d'una estafa relacionada amb la vacunació contra el coronavirus. La policia avisa que s'ha detectat, que s'ha d'estar alerta per si es rep una trucada del Departament de Salut demanant dades personals en relació a la quarta dosi de la vacunació.
La policia explica que la conselleria no està portant a terme cap campanya informativa ni tampoc recollint informació personal en relació a les vacunes. Per això avisen que es tracta d'una estafa, la qual estan recorrent els delinqüents per obtenir les dades dels ciutadans. Per tant, expliquen que en cap cas s'ha de donar les dades si es rep aquesta trucada.
I acabarem un altre cop a Girona perquè l'Ajuntament es presentarà com a acusació particular en el cas de la ciclista de 21 anys que va morir atropellada a la ciutat el 9 de setembre.
Després d'estudiar els fets, el consistori ha decidit personar-se a la causa. L'Ajuntament apunta que vol fer una ciutat que protegeixi a vianants i ciclistes. En aquest sentit, diuen que volen posar-se al costat de la família de la víctima i de les persones que es mouen en bicicleta per la ciutat. L'accident va tenir lloc en una cruïlla del barri de la Devesa quan un cotxe, presumptament, no va respectar un senyal de cedir el pas i va atropellar la noia que circulava pel carril bici.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora comencem el repàs de la informació esportiva. La Lliga de Primera Divisió de Futbol, el Barça i el Girona són els nous co-líders de la categoria després de la derrota del Real Madrid contra l'Atlètic en el derbi madrileny, Anna, que s'ha saldat amb un 3-1.
Sí, de fet, fa pocs minuts que s'ha fet l'habitual roda de premsa prèvia a un partit. Demà el Barça, 9:45, té l'oportunitat d'agafar avantatge en la classificació. Si guanya el Mallorca Son Moix, es posaria a 3 punts del Girona, que juga dimecres, i a 4 del Madrid, que també juga dimecres. Per Xavi Hernández, anar líders és anecdòtic.
Amb la sensació de que estem fent bé les coses, de que anem per bon camí, de que estem sent competitius i anem líders, que en aquest punt de la temporada potser queda anecdòtic, però també ens agrada a la vegada.
El tècnic blaugrana s'ha mostrat content i orgullós dels últims dies a Can Barça.
Ha estat un gran cap de setmana per nosaltres, sí. Ens hem posat líders, més enllà de que perdi o no el Madrid, ens hem posat líders. Nosaltres no vam fer bé les coses i guanyem un partit que potser se'ns podia haver complicat perfectament, sobretot la renovació, no? La confiança del club i aquesta renovació, doncs, que ens fa feliços a mi i a l'estaf, doncs encantat, s'ha quedat un bon cap de setmana.
I sobre el duel de demà, el tècnic ha dit que el Mallorca és un equip difícil, que treballa molt bé l'aspecte defensiu i que el venir d'una derrota dura contra el Girona per 5-3 són perillosos. Per cert, que la roda de premsa s'ha dut a terme després de la sessió d'entrenament, on s'ha pogut veure a Frenkie de Jong en crosses. Xavi ha parlat de la lesió del migcampista.
Frenkie baixa, sí, sensible, molt important per nosaltres, un futbolista fonamental, no? per com juguem i per com està des de la temporada passada, no? Que estava en un nivell excepcional, diria jo, no?
El neerlandès, de fet, es va lesionar el turmell en el partit de dissabte contra el Celta i podria estar fora del terreny de joc més d'un mes i mig. El tècnic blaugrana Xavi Hernández té, per tant, dues baixes confirmades, la del migcampista i la de Pedri, que en continua recuperant-se de la seva lesió i podria reaparèixer en el clàssic del 28 d'octubre a Montjuïc. Xavi diu que té jugadors per poder suplir-los.
I qui era en aquest Barça-Celta de dissabte? La portera de l'Espanyol, Romane Salvador, que ha hagut de demanar perdó a l'afició perica per haver presenciat aquest duel.
La jugadora francesa, de fet, va penjar una fotografia a les xarxes socials de Montjuïc i la publicació no va agradar gens al club blanquiblau, fet que ha provocat que Salvador s'hagi hagut de disculpar. Assegura que no hi havia cap mala intenció al darrere d'aquesta publicació i que quan t'equivoques, doncs n'aprens. També ha afegit que té un gran respecte per la samarreta que té l'honor de vestir.
Ai, encara la lliga de primera, com dèiem, el Girona ha jugat dimecres a les 7 de la tarda contra el Villarreal i avui ha parlat Mitchell.
El madrileny, de fet, està feliç de la posició del Girona, però la roda de premsa d'avui ha mirat de rebaixar el suflé i anar pas a pas.
La exigència està molt bé, però l'equip ha d'anar de mica en mica i pas a pas, i hem de pensar que l'objectiu està molt clar per tothom i que en la jornada 6 no pot passar de pensar en continuar en primera divisió a ser un equip que esté pensant en Europa.
Per tant, Mitchell, que diu que l'objectiu del Girona, tot i anar co-líders amb el Barça, l'objectiu és mantenir-se a primera pel que fa a la llista de convocats. Bernardo continua de baixa i tampoc estaran a punt Toni Villa ni Artero. Justin haurà de passar pel quiròfan per una lesió al turmell i Borja ja s'entrena amb normalitat i estarà a disposició de l'equip quan Mitchell ho consideri necessari.
Mirem també el que passa a la segona divisió. L'Espanyol disputa aquesta nit la setena jornada visitant el camp del Tenerife.
Escoltem les declaracions del técnic perico Luis García.
A mí me gusta que pasen cosas. Yo soy de la opinión de que tenemos que ser capaces de generar muchísimas cosas, seguir siendo nosotros lo que queremos hacer, atacar mucho, estar mucho en campo contrario, generar tantas o más situaciones de las que estamos generando hasta ahora y a partir de ahí es el acierto.
La principal novetat de la convocatòria és Víctor Ruiz, que torna a l'Espanyol després de 12 anys, i Pere Milla, que també torna a la llista. I també ho podria fer Álvaro Aguado, que podria disputar avui els primers minuts amb la samarreta de l'Espanyol. Els qui no han viatjat a les Canàries i s'han quedat a Barcelona són Keita Valdé i Jofre, que són baixa per lesió. Lazo també no ha viatjat perquè ha de ser pare. L'Espanyol haurà d'estar pendent del que faci el líder de segona, que és el Saragossa, que també juga avui a les 9 de la nit contra el Racing de Ferrol. La distància entre tots dos és de només 2 punts.
I avui dilluns també hi ha roda de premsa de la selecció espanyola. Espanya s'enfrontarà demà a Suïssa a partir de les 9 de la nit des de Còrdoba.
La seleccionadora del combinat estatal, Montse Tomé, farà declaracions als mitjans a partir d'un quart de 6 de la tarda i després ho faran les dues jugadores del Barça i també capitanes de la selecció, Aitana Bonmatí i Mariola Caldentei. Tot plegat després de les declaracions d'Àlexia Putellas, on es queixava que la federació no tracta les futbolistes com a jugadores d'elit i que no es pot continuar amb el sempre s'ha fet així.
Nosotras, sobre todo los que estamos en esta generación, o incluso yo que a lo mejor soy un poco más joven, hemos crecido en un entorno que es como siempre ha sido así ya, pero es que la sociedad evoluciona, todo evoluciona, entonces para nosotros también hay situaciones que yo en mi vida cotidiana digo, ostras, lo analizo, me doy cuenta e intento corregirlo y soy mujer y también me pasa, pero porque hemos crecido en un entorno así. Entonces, bueno, tampoco entiendo que ahora de repente haya tanto radicalismo.
Alexia ha explicat que les fan viatjar 6 o 7 hores en autobús quan el rival viatja en avió i que hi ha hagut vegades que els han fet agafar avions a les 3 del matí, que quan són esportistes, i els toca descansar. D'altra banda, també ha parlat Irene Paredes.
Por toda la gente que duda o nos pide ser profesionales, ahí tenéis el resultado. El que no quiere entenderlo, pues es que no quiere.
Veurem, doncs, què diuen aquesta tarda Aitana Bonmatí i Mariona Caldentei a la roda de premsa.
Estarem pendents.
Estel migdia.
Avui el titular cultural se l'emporta el Piro Musical de Barcelona, que servirà per tancar un any més les festes de la Mercè. Els 30 anys del Festival Sona seran els protagonistes d'aquest espectacle. Serà un viatge intercultural protagonitzat per les diferents músiques urbanes i els grans clàssics de l'electrònica, com Chemical Brothers, Aphex Twin o figures de l'electrònica de ball, com són els Daft Punk.
La banda sonora del Piro Musical d'enguany ha estat dissenyada pels responsables del Sonar. L'espectacle oferirà un recorregut pels 30 anys del festival mitjançant sons experimentals, veus i ritmes dels 5 continents que aniran sincronitzats amb els focs artificials. Seran 3 dècades d'història condensades en un gran espectacle de 25 minuts de durada.
I de fet, hores abans d'aquest espectacle, ho han escoltat abans d'aquest programa, Ràdio Estel ha pogut parlar amb el responsable de la pirotècnica igual, Albert Rovira, que és l'empresa que s'encarrega d'organitzar tots aquests focs artificials, de dissenyar-los, i ens ha avançat, atenció en exclusiva, com començarà l'espectacle d'aquesta nit.
Començarem amb una il·luminació de les façanes de que envolten doncs, tota l'àrea aquesta de Montjuïc, el que és els palaus de fira. Doncs començarem il·luminant aquestes façanes molt sutilment, sense grans explosions, i als 30 segons doncs, ja començaran a haver-hi en el cel explosions de diguem una pluja d'intermitents blancs.
El Piró Musical començarà a les 10 de la nit des de l'Avinguda Maria Cristina de la capital catalana.
I evidentment que no ens el perdem, aquest Piró Musical que posa punt i final a les festes de la Mercè i també aquest programa. Nosaltres tornem demà al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. Que vagi bona tarda.